Bon dia. Els ajuntaments de la Garrotxa es veuen obligats a contractar empreses de seguretat per frenar la violència en festes majors.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Va haver-hi uns conflictes greus, de, podríem parlar fins i tot de violència, d'agressions gravíssimes, i evidentment estem molt, molt preocupats, els alcaldes de la comarca.
Acabem d'escoltar l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer. En una entrevista, l'alcalde respon d'Olot Televisió, on reconeixia actes incívics, en aquest cas a la festa major del municipi, ja fa uns mesos. Un exemple, com escoltàvem també, i a Sant Feliu de Pallerols, l'altre és a les Planes d'Hostoles, on han pres aquesta mesura. Tot plegat després que precisament a Sant Feliu de Pallerols s'hi produïssin actes violents que han generat una gran preocupació entre els alcaldes. Com bé recordaran, fa unes setmanes també, des d'aquí a Ràdio Olot Televisió, us explicàvem que festes majors com la de Joanetes ja van apostar per reforçar la seguretat en aquest tipus d'esdeveniments. De seguida en coneixem tots els detalls a la veu dels mateixos alcaldes, però abans repassem la resta d'actualitat d'avui dimecres 14 d'agost de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Disset escoles de la Garrotxa s'han acollit al servei de menjador del Consell Comarcal. Malagrida, Pla de Dalt, Bisarocas i Bertallat són els centres que aniran pel seu compte. Tot plegat després que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donés raó a l'ens comarcal. Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal treballen per crear nous nodes pel Rumbús. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ha assegurat que tant l'àrea de recepció de visitants com el servei del bus funcionen perfectament. Continuen els treballs per pacificar l'entrada de vehicles a les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament treballa amb trànsit per reduir la velocitat amb la qual molts conductors entren encara al municipi. A Sant Roc, l'Associació de Veïns del Barri arriba al seu 50è aniversari. Ho celebraran a partir de demà i fins dissabte, coincidint amb el Dia del Patró. L'acte més significatiu serà l'estrena d'un nou logotip. En esports, la Unió Esportiva Olot fitxa l'extrem Òscar Gompi, el maresmenc de 23 anys, prové del Barbastro Aragonès de Segona Federació. Amb aquest fitxatge, pràcticament la plantilla olotina ja està tancada. També parlarem d'hoquei patins, on l'entrenador del Club Hoquei Olot, Miqui Ràfols, destaca el gran nivell dels equips del grup sud de l'Hockey Lliga Plata d'aquest any. El tècnic reconeix que, per exemple, no hauria escollit debutar a la Lliga davant un rival tan perillós com define Ràfols, com és el Manlleu. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant dels 20 anys d'autodescobriment i benestar. El festival Yoga Es arriba a la seva 20a edició a Sant Ferriol. Aquest esdeveniment s'organitza cada any a una casa de colònies del municipi.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Salvador Illa mostra el seu suport i reconeixement als Mossos en el seu primer acte oficial públic com a president. El nou cap de l'executiu i la consellera d'Interior visiten la seu central del cos de Sabadell. Per la seva banda, Puig explica que Puigdemont els va demanar que no l'acompanyessin en el retorn a Catalunya pel risc que comportava. Cuevillas, per la seva banda, serà l'advocat de l'exconseller després que Samper hagi entrat al govern de Salvador Illa. L'agent condemnat pel crim de la Urbana comença el tractament preliminar per gaudir de permisos penitenciaris. La defensa de Rosa Peral ha demanat a Justícia si Albert López ha reconegut ser l'autor de l'assassinat de la seva parella. En successos, la Guàrdia Urbana de Vic deté un home ebri que va entrar en un bar amb una pistola. La policia i els Mossos encara busquen l'arma, que no es descarta que sigui simulada. A la pàgina internacional, frenen l'avanç de l'incendi que crema tocada Atenes amb un mort i més de 50.000 evacuats. La situació ha millorat en les últimes hores gràcies al fet que els vents són més lleus i s'ha pogut reduir la intensitat del foc. I detingut per intentar exportar a Itàlia un Da Vinci fals que valia 3.000 euros i no 1,3 milions. L'home ha estat acusat de contraband perquè l'obra tenia un permís caducat des de feia mesos. L'apartat meteorològic aquest dimecres, un dia marcat per al Meteocat, ja que té activat l'avís per pluja molt intensa en un total de 37 comarques d'arreu de Catalunya. Aquestes precipitacions amb tempesta podran portar fenòmens violents com vents forts i pedra. Com deies, un dia marcat per les pluges localment intenses al litoral, prelitoral i també a la Catalunya central, tant al matí com a la tarda, especialment en alguns d'aquests indrets s'esperen registres de pluja superior als 50 litres per metre quadrat. També plourà durant gran part del dia al Pirineu, preferentment al vessant nord. Les zones on no plourà o plourà ben poc serà a l'interior de les Terres de l'Ebre, al sud del Segrià i en alguns punts de l'Empordà. La retirada de l'aire càlid i la presència dels núvols i de la pluja farà que les temperatures mínimes i màximes baixin arreu del país, com ja s'ha notat en la primera part d'aquest dia arreu de la comarca de la Garrotxa, un descens molt marcat a l'interior i a les comarques de Girona i més tímid a la costa. Si fa dos dies les màximes a Catalunya tocaven els 40 graus, en aquesta jornada les temperatures més altes al dia rondaran els 32 graus. En aquest cas, a la Garrotxa, valors de temperatures que freguen els 25 graus, unes xifres que no es veien des de fa moltes setmanes. Com dèiem, la pluja serà la gran protagonista durant aquesta tarda.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 14 d'agost de 2024, marcat per la seguretat que els ajuntaments de la Garrotxa es veuen obligats a reforçar davant els problemes que comporten grups foranis que es dediquen a rebentar les festes majors d'aquest estiu. Un exemple el trobem a les Planes d'Hostoles, on ja han pres aquesta mesura. Tot plegat després que la festa major de Sant Feliu de Pallerols, ara fa uns mesos, s'hi produïssin actes molt violents que han generat una gran preocupació entre els alcaldes. Ens en dona més detalls al nostre company Gerard Puigdemont.
Com cada estiu, diversos pobles de la comarca veuen com es produeixen conflictes durant les nits de festa major. Enguany, a Sant Feliu de Pallerols en van viure un episodi greu. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu de Pallerols.
Va haver-hi uns conflictes greus, podríem parlar fins i tot de violència, d'agressions gravíssimes, i evidentment estem molt preocupats, els alcaldes de la comarca.
La Comissió de Festes de Joanetes aquest any va decidir augmentar la seguretat a la seva festa. Expliquen que anys enrere algunes persones havien causat molèsties als veïns i per això van optar per posar més personal de seguretat al voltant del recinte. Joanetes, però, no ha estat l'única festa aquest estiu que ha optat per contractar seguretat. Uns dies més tard, a les Planes d'Hostoles també ho van fer. En parla Marc Puig, el seu alcalde.
Veient els fets que es van produir en les festes majors dels pobles del voltant, de seguida vam tenir clar que aquí a les Planes havíem de fer un reforç extra amb seguretat privada, molt coordinats també amb el cos de Mossos d'Esquadra per actuar davant de qualsevol possible incident que es pogués produir, i això que ens va implicar contractar fins a 8 persones de seguretat privada el dissabte, 4 el divendres, un fet inèdit, contractar seguretat privada en els actes de carrer.
I tot i la seguretat, un grup de persones va intentar crear enrenou durant la festa.
La nit del dissabte, que van començar un grup de nois d'entre 16 i 20 anys a intentar crear conflicte, de seguida el personal de seguretat els va identificar, se'ls va expulsar del recinte, i llavors el fet de tenir ja 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra aquí al municipi va permetre que això no anés a més.
Molts alcaldes de pobles petits reclamen des de fa temps més patrullatge als seus municipis a totes hores, però més durant les nits de festa major. A Sant Feliu de Pallerols entenen que no hi hagi prou efectius policials, però reclamen un esforç per evitar aquest tipus de conductes i asseguren sentir-se indefensos.
Estem parlant d'un grup reduït, d'uns grups de 20, 30, 40 persones, i el que no podem permetre és això, que una festa concorreguda, és igual, hi hagi 1.000 persones, 1.500 o 2.000, però que per un grup tan minoritari doncs es vulguin carregar una festa major o la de Sant Feliu o la de qualsevol altre poble de la comarca.
Conflictes que embruten la imatge de la festa major, però que també fa cansar algunes comissions de festes a treballar per organitzar actes d'aquest tipus pels maldecaps que de vegades comporta.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. 17 escoles de la Garrotxa s'han acollit al servei de menjador del Consell Comarcal. Malagrida, Pla de Dalt, Viseroques i Bertallat, per la seva banda, són els centres que aniran pel seu compte. La consellera comarcal d'Educació, Mari González, celebra la decisió del TSJ de Catalunya, que ha donat la raó a l'ENS i permet tirar endavant aquesta licitació. El contracte amb l'empresa Serunion és de 2 anys, amb la possibilitat d'ampliar-lo a 3.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha formalitzat l'adjudicació del servei de menjadors escolars i de casals d'estiu de la comarca mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb l'empresa Serunion Sau. El servei de menjador inclou la compra d'aliments, l'elaboració i el subministrament dels menús, així com el monitoratge dels 17 centres educatius que gestiona l'ENS. També inclou el servei de les escoles bressol i de casals d'estiu dels ajuntaments que ho han encarregat al Consell Comarcal. Aquests han estat un total de 17, com ja explicàvem, on, entre altres, hi ha Besalú. Les dues escoles, però, que deixen d'estar en aquesta llista són l'escola Malagrida i el Pla de Dalt. La consellera comarcal d'Educació és Mari González.
Tenim 17 centres, tant per educació primària com educació secundària com llars d'infants. Hem perdut dues escoles que teníem, que és en el cas de Malagrida i de el Pla de Dalt, i llavors com hi segueixen, com sempre, Viseroques i Escola Bertallat.
El ple del maig passat del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar aquesta nova licitació, atès que la primera havia quedat deserta. L'empresa Serunion es farà càrrec del servei que havia assumit fins a l'actualitat. Amb aquesta nova adjudicació, l'ENS comarcal remarca que es manté l'aposta pel producte de proximitat i fresc, pensant en els productors locals, i que implicarà realitzar un seguit de millores i adaptacions a les cuines dels centres.
Fa uns anys enrere hi havia la part que aquestes dues escoles no estaven dintre el Consell, sinó que era com una part lliure, i després doncs, es va haver de posar que havien de venir a Consell, i per això se'ns va posar un recurs que ha estat desestimat.
El nou contracte té un import de prop de 4,5 milions d'euros i el Consell Comarcal remarca que una sentència del TSJ de Catalunya avala l'adjudicació, desestimant així el recurs interposat per algunes AFES. El nou contracte tindrà una durada de 2 cursos escolars més la possibilitat d'un mes de pròrroga. Per la seva banda, Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal treballen per crear nous nodes pel Rumbús. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ha assegurat que tant l'àrea de recepció de visitants com el servei de bus funcionen i per això volen fer-lo extensible a diferents pobles de la comarca. Diu que ara n'estan estudiant la viabilitat i que en uns mesos es podrien posar en funcionament noves àrees pensades pel Rumbús.
Segons Turisme Garrotxa, el model de mobilitat Rumbús està funcionant a la comarca tant pel que fa a visitants com pel que fa a persones que viuen, per exemple, a Santa Pau. Actualment es compta amb una àrea d'estacionament al polígon de les Preses, però la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ha assegurat a Olot Televisió i Ràdio Olot que l'ENS que ella presideix i el Consell Comarcal de la Garrotxa estan treballant per establir nous nodes i àrees on hi pugui fer parada el Rumbús. Concretament s'està treballant amb les Planes d'Hostoles, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, Montagut i Besalú, per unir l'actual ruta que va de les Preses d'Olot i Santa Pau.
Hem detectat a nivell de comarca quins poden ser els altres punts perquè les persones des d'aquest punt puguin deixar el vehicle i es desplacin en bicicleta, a peu i amb autocar. Esperem que l'any vinent ja en podem gaudir que la gent es pugui desplaçar per aquests altres mitjans.
En els propers mesos s'haurà d'acabar de determinar si a tots aquests pobles és viable col·locar-hi un d'aquests punts de recepció i de parada del Rumbús. Perquè això sigui així, però fa falta que aquests pobles disposin d'una infraestructura ja existent, zona d'aparcament i trams ciclables, a més de complir la funció d'equilibri territorial entre els altres nodes de la comarca i estar ben comunicats. El projecte està sostingut pels plans de sostenibilitat turístics.
A les Planes d'Hostoles continuen els treballs per pacificar l'entrada dels vehicles. L'Ajuntament treballa amb trànsit per reduir la velocitat amb la qual molts conductors entren al municipi. A finals de l'any passat es van prendre mesures que des del consistori asseguren que han funcionat i ara han decidit reforçar-les, informa Pere Obach.
La velocitat amb la qual la majoria dels vehicles entren a les Planes d'Hostoles és un fet que preocupa els veïns del municipi des de fa temps. L'Ajuntament també des de fa temps treballa per pacificar el pas d'aquests vehicles al municipi. En aquest sentit, a finals de l'any passat es van instal·lar dos radars pedagògics en dos punts de la C-63, la carretera que travessa el municipi, i també es va augmentar la senyalització vertical. Tot per conscienciar els conductors de que s'estava entrant en una zona urbana. Aquestes dues iniciatives van donar bons resultats, però des del consistori volen anar més enllà. L'alcalde, Marc Puig, explica que recentment s'han reunit amb el Servei Territorial de Trànsit per elaborar una estratègia amb la qual aconseguir el propòsit.
Sí, aquí hem tingut ja, s'ha notat, parlant l'altre dia encara vam tenir una reunió amb el cap de trànsit de la comarca de la Garrotxa, sí que hem notat una disminució de la velocitat dels vehicles que circulen per la travessera. Precisament avui ens ha arribat un informe que vam encarregar al Servei Català de Trànsit que ens demana, ens diu, les millores que hem d'aplicar tant nosaltres com el Departament de Territori. Per tant, el que farem serà traslladar aquest informe al Departament de Territori perquè compleixi amb el lloc que des del Servei Català de Trànsit diuen que ajudarà a millorar, no?, la velocitat, a reduir la velocitat i millorar la seguretat, sobretot en tota aquesta trama urbana de la C-63.
Aquest informe inclou diverses mesures. L'alcalde n'esmenta algunes.
Pintar una doble contínua perquè el conductor tingui la sensació que la carretera s'estreny, reforçar també la senyalització a les entrades i sortides del municipi, dient que s'està entrant en trama urbana, i reduir també la velocitat de 50 a 40 km per hora, i també modificar el sistema semafòric que hi ha en el municipi, posant un radar ben bé en el semàfor perquè detecti que quan els vehicles van més de 40 km per hora es posi vermell i quan baixen el semàfor es posi en verd. No?
Tal com explica Puig, serà el setembre quan es traslladaran aquestes accions al Departament de Territori amb l'esperança que el nou govern respongui favorablement. A més, asseguren que lluitaran perquè sigui el mateix departament l'organisme que es faci càrrec de les despeses.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc d'Olot arriba al seu 50è aniversari. Ho celebraran a partir de demà i fins dissabte, coincident amb el Dia del Patró. Faran una rosada popular i estrenaran com a gran novetat un nou logotip, entre d'altres activitats, per celebrar aquesta efemèride, informa Òscar Gravalosa.
El Dia de Sant Roc es celebra el 16 d'agost i els veïns del barri ja estan acabant els preparatius per començar la celebració. Aquest any, la festa del barri de Sant Roc començarà el dijous 15 i acabarà el divendres 16. També es comptarà amb un afegit el dia 17 amb la disputa d'un partit de futbol. Els membres de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc són els encarregats de planificar les activitats. Un dels seus membres, en José Almansa, ens explica que degut a que aquest any el Dia de Sant Roc cau en un divendres no festiu, han hagut d'adaptar l'horari de la festa com ja han hagut de fer molts altres anys.
Sí, clar, nosaltres ens condiciona molt el 16 d'agost, que és el Dia de Sant Roc, que se celebra la seva festivitat, llavors és un dia laborable, normalment, el dia 15 és festiu i llavors això ja condiciona, no? Per exemple, aquest any el dia 15 és dijous, hi haurà gent que podrà fer pont el divendres, però els que no puguin fer festa és una mica complicat, no?, ficar-hi actes. L'any que ve serà divendres, el dia 15, i llavors això ja t'ho facilita més, no?, a l'hora de tenir tot un cap de setmana per endavant.
Tot i això, aquest any l'associació ha planificat un gran nombre d'activitats. La primera és una cursa popular a les 8 del matí, seguit per un concurs de petanca a les 9. Pels més petits, a 2:15 tindrà lloc el concurs de dibuix de temàtica lliure i tot seguit el ball de la faràndula. Al migdia tindrà lloc la rossada popular, que s'ha convertit en tradició. Tot seguit es farà l'homenatge a la bellesa i al Sant Roc honorífic. Per concloure la celebració, a 6:45 de la tarda tindrà lloc l'elecció de la pubilla i l'hereu, seguit per un concert de versions de rumbes a càrrec dels Tets. A part de celebrar Sant Roc, aquest any l'Associació de Veïns del Barri també celebra els seus 50 anys. El membre de l'associació, Gerard Graner, explica que s'ha elaborat un nou logo per commemorar l'ocasió.
Aprofitant l'aniversari o el rejoveniment de l'associació. L'any passat vam crear també el nou logo de l'associació de veïns,
sí,
no? Que és gràcies a una amiga i companya de l'associació de pares i mares de l'escola de Sant Roc, que bueno, li vam oferir amb ella la possibilitat de fer-nos el disseny, li vam explicar els tres coses o quatre bàsiques que hauria de tenir, no? Que seria la faràndula, el nom de la vaca, el pont de Sant Roc, que també és molt emblemàtic, i la font, i a partir d'aquí que creés ella el que creies oportú.
Tothom qui vulgui celebrar la festa del barri hi és benvingut, ja que una gran part de les activitats, com el concurs de dibuix, el ball de sardanes o el concert de versions, són d'accés lliure. El dia de Sant Roc es celebra el 16 d'agost i els veïns del barri ja estan acabant els preparatius per començar la celebració. Aquest any, la festa del barri de Sant Roc començarà el dijous 15 i acabarà el divendres 16. També es comptarà amb un afegit el dia 17 amb la disputa d'un partit de futbol. Els membres de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc són els encarregats de planificar les activitats. Un dels seus membres, en José Almansa, ens explica que degut a que aquest any el dia de Sant Roc cau en un divendres no festiu, han hagut d'adaptar l'horari de la festa com ja han hagut de fer molts altres anys.
Sí, 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 clar, nosaltres ens condiciona molt el 16 d'agost, que és el dia de Sant Roc, que se celebra la seva festivitat, llavors és un dia laborable, normalment, el dia 15 és festiu i llavors això ja condiciona, no? Per exemple, aquest any el dia 15 és dijous, hi haurà gent que podrà fer pont el divendres, però els que no puguin fer festa és una mica complicat, no? Ficar-hi actes. L'any que ve serà divendres, el dia 15, llavors això ja t'ho facilita més, no? A l'hora de tenir tot un cap de setmana per endavant.
Tot i això, aquest any l'associació ha planificat un gran nombre d'activitats. La primera és una cursa popular a les 8 del matí, seguit per un concurs de petanca a les 9. Pels més petits, a 2:15 tindrà lloc el concurs de dibuix de temàtica lliure i tot seguit el ball de la faràndula. Al migdia tindrà lloc la rossada popular, que s'ha convertit en tradició. Tot seguit es farà l'homenatge a la bellesa i al Sant Roc honorífic. Per concloure la celebració, a 6:45 de la tarda tindrà lloc l'elecció de la pubilla i l'hereu, seguit per un concert de versions de rumbes a càrrec dels Tets. A part de celebrar Sant Roc, aquest any l'Associació de Veïns del Barri també celebra els seus 50 anys. El membre de l'associació, Gerard Graner, explica que s'ha elaborat un nou logo per commemorar l'ocasió.
Aprofitant l'aniversari o el rejoveniment de l'associació, l'any passat vam crear també el nou logo de l'Associació de Veïns,
sí,
no? Que és gràcies a una amiga i companya de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola de Sant Roc, que bueno, li vam oferir amb ella la possibilitat de fer-nos el disseny, li vam explicar els tres coses o quatre bàsiques que hauria de tenir, no? Que seria la faràndula, el nom de la vaca, el pont de Sant Roc, que també és molt emblemàtic, i la font, i a partir d'aquí que creés ella el que creies oportú.
Tothom qui vulgui celebrar la festa del barri hi és benvingut, ja que una gran part de les activitats, com el concurs de dibuix, el ball de sardanes o el concert de versions, són d'accés lliure.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres hem de parlar dels despatxos de la Unió Esportiva Olot, que s'hi segueix treballant de cara a tancar la plantilla abans de l'inici de la Lliga, a inicis de setembre, en aquesta segona federació. Precisament l'últim en arribar és l'extrem Òscar Gompi. El maresmenc de 23 anys prové del Barbastro aragonès de la segona federació. Amb aquesta nova incorporació, el club olotí tanca pràcticament la plantilla. Gompi ja s'ha entrenat aquesta setmana amb els seus nous companys. De Gompi n'ha parlat Pedro Tolera i també el nostre company Guillem Guardiola.
Creiem que falta sobretot a dalt una posició de banda, un altre extrem per dir-ho així, i a lateral dret.
Aquesta era la petició que feia el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, fa menys d'un mes, just després d'acabar el partit contra el Girona. Una demanda que aquesta setmana s'ha fet realitat. El club ha incorporat el davanter Òscar Gompi per reforçar les línies d'atac i la capacitat ofensiva dels olotins. El maresmenc de 23 anys s'ha convertit d'aquesta manera en la desena cara nova de la plantilla per aquesta temporada, segona federació. De fet, Gompi ja ha entrenat al costat dels seus nous companys aquest dilluns. Òscar Gompi es va formar a l'Europa i va fer el salt com amateur al Mataró de Primera Catalana. Tot seguit va signar pel Vilassar de Mar a Tercera Federació, l'equip en què va jugar contra la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal ara farà 3 anys. Amb el Vilassar va gaudir d'un bon protagonisme en 26 partits abans de fer el salt a Segona Federació a les files del Cerdanyola. A Fontetes va disputar-hi 20 partits i va marcar un gol abans de fer les maletes cap al Barbastro, també de segona federació. Gompi ha jugat 29 partits i ha marcat 4 gols amb el conjunt aragonès i ha sigut protagonista també en la Copa del Rei en eliminatòries contra la Ponferradina, l'Almeria i el Futbol Club Barcelona. Pel que fa al seu perfil tècnic, Gompi destaca per ser un extrem elèctric amb un bon 1x1 i desequilibri, també per la seva verticalitat i per encarar constantment els defenses rivals. Dolera ja va reconèixer fa menys d'un mes que no tenir tota la plantilla disponible abans de començar la pretemporada podria ser un hàndicap.
Com a entrenador sempre vols tenir-ho el primer dia, però jo entenc que el mercat és el que és i nosaltres no podem pagar burrades por ahí que com fan altres perquè no és la nostra idea ni la nostra possibilitat.
La nova incorporació ja es podrà estrenar en els pròxims partits durant el triangular de Vilafranca del Penedès d'aquest cap de setmana.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins, on l'entrenador del Club Hoquei Olot, Miqui Ràfols, destaca el gran nivell dels equips del grup sud de l'Hoquei Lliga Plata d'aquesta temporada. El tècnic olotí reconeix que no hauria escollit debutar, per exemple, a la Lliga contra el Manlleu, un equip molt jove que la temporada passada ja els va portar molts problemes. L'Hoquei Olot s'estrenarà el proper 19 d'octubre contra els osonecs.
El Club Hoquei Olot tornarà a la feina d'aquí a ben pocs dies. En ple mes d'agost i abans que els patins comencin a rodar, l'entrenador de l'equip, Miqui Ràfols, ha analitzat els rivals amb qui els olotins s'hauran d'enfrontar en la seva quarta temporada a l'Hoquei Lliga Plata. La temporada començarà tard, el 19 d'octubre, a la Josep Jou contra el Club Patí Manlleu. Ràfols ha admès a la banqueta d'Olot Televisió la dificultat que suposarà estrenar-se contra els osonecs.
Segurament no et sabria dir quin equip hauria triat, però segurament no hauria triat el Manlleu. Vam acabar la temporada jugant contra ells, l'últim partit a casa. És un equip jove, un equip que me'ls imagino arribant molt bé físicament a aquest inici. És un equip que basa molt el seu joc en pressionar, en venir a dalt.
El Club Hoquei Olot també haurà de batallar davant tres equips gironins més, el Girona, que acaba de perdre l'Hoquei Lliga, el Lloret, que va baixar l'any passat, i el Palafrugell. Ràfols remarca el nivell que han demostrat els blocs de la demarcació de Girona.
Dos equips que han baixat d'Hoquei Lliga, en el cas del Girona, un equip que manté pressupost i que ha fet una plantilla molt potent, ja la tenia, ha mantingut bastantes peces i a més ha fet una plantilla potent. Després, aquests altres rivals de la província de Girona, el cas del Lloret i el Palafrugell, que ja fa anys que s'ha estat moguent entre l'Hoquei Plata i l'Hoquei Lliga, per tant, només a nivell de província de Girona tenim a tres rivals molt, molt durs.
Els olotins també jugaran contra el Congrés a Barcelona, el Taradell i contra dos filials, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu B, recent ascendit. El grup sud es completarà amb tres equips de fora de Catalunya, l'Alhambra de Granada, que també acaba d'ascendir, i els madrilenys Alcobendas i Ribas, un conjunt que baixa de l'Hoquei Lliga. Precisament, Ràfols també ha parlat de la dificultat de jugar partits fora de Catalunya.
El Ribas, que baixa d'Hoquei Lliga, més l'Alcobendas, són dos rivals durs, dos rivals que també han fitxat. I després l'Alhambra, que serà el més desconegut, aquest equip de Granada, que haurem de veure aviam com s'adapta a la categoria i quin nivell dona, però sempre els desplaçaments a fora i a llocs lluny sempre són complicats, ja ho sabem dels altres anys.
El Club Hoquei Olot ja fa més de dues setmanes que coneix el calendari i els rivals de la Lliga, una Lliga que els olotins jugaran aquest any al grup sud després de fer-ho durant dues temporades consecutives al grup nord.
I avui a la contraportada, 20 anys d'autodescobriment i benestar. El festival Yogaes arriba a la seva 20a edició a Sant Ferriol. Aquest esdeveniment s'organitza cada any a una casa de colònies del municipi i atrau centenars de persones d'arreu de l'estat.
Amb la missió de que la vida sigui un festival, el festival Yogaes arriba a la seva 20a edició. Els organitzadors d'aquest esdeveniment asseguren que aquest és un espai en el qual els assistents poden descansar, ser uns mateixos i connectar amb la natura mentre coneixen gent, el que ells anomenen com a descans conscient. 20 anys es diuen ràpid i des de l'organització atribueixen l'èxit del festival a la passió que ells mateixos senten pel món de la meditació, el creixement personal i el ioga. En dona més detalls una de les directores del festival, Isa Solana.
Estem tots com de festa, per dintre. No? Hem posat un sostre nou a la Carpa Grossa, molt maco, bueno, hem posat un cartell de benvinguda també nou, hem posat alguns elements nous, com renovats, i la sensació de que això sembla ser que funciona.
Així doncs, durant 13 dies, al Mas Gircós de Sant Ferriol s'hi duen a terme classes de ioga, concerts, tallers i tota mena d'espectacles.
Els tallers són una oferta molt, molt colorida, molt variada, i la gent aquí pateix el que li diem a l'estrès del festival, que és que volen anar a tot, perquè tot és interessant. Ho triem amb molt de carinyo. Llavors, cada proposta, cada 5 propostes de matí i cada una de les 5 propostes de la tarda tenen molta gràcia.
Solana assegura que no valoren la qualitat dels tallers amb la seva participació, però en la 20a edició, la més multitudinària de la seva història, hi han assistit més de 500 persones. En canvi, un mesurador de l'èxit que sí tenen en compte és que els fills de molts assistents també tenen ganes de tornar-hi any rere any.
Hi ha un fet que ens fa comprovar que funciona, que és el Festivalito, el que diem el Festivalito, i el Festin, tota la part del festival que és dedicada a nens des de molt petits fins a adolescents, és cada vegada més gran, aquesta part creix, però el que ens dona una senyal de que anem bé és que els nanos volen venir. Tenen moltes ganes de venir d'un any per l'altre. Hem vist créixer, sí. Sí, això, bueno, té aquesta sensació també de... És emocionant, no? Ens toca el cor. Que hi ha nanos que tenien 2 o 3 anys i ara són monitors dels que són petits.
El festival Yoga Es continuarà al Mas Gircós fins al 21 d'agost. Tota la informació necessària es pot consultar en el seu portal web.
Amb ioga tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 14 d'agost de 2024, ben pendents de la meteorologia, que segons els mapes apunten a una tarda moguda arreu de la comarca de la Garrotxa. Com sempre, més informació al detall a garrotxadigital.cat i a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.